L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 5 de maig, destacarem... Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya anuncien una ofensiva institucional perquè es fixi un règim de cabals d'acord amb la proposta de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Les barques de la Cala bloquegen el port i sabotegen la sortida del catamarà Tunatur del grup Balfegó. L'agrupació de pinyes i comissions de bous de les Terres de l'Ebre vol reconduir la decisió de l'Ajuntament de Roquetes de no fer bous durant les festes majors. El tren tornarà a passar per Santa Bàrbara aquest diumenge, amb imatges. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha iniciat una ofensiva institucional per rebutjar la proposta de cabal ecològic fixada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en el Pla Hidrològic de Conca. El pròxim 22 de maig, el senador Joan Sabaté interpel·larà el ministre Miguel Arias Cañete i presentarà una moció a la Cambra Alta perquè el cabal ecològic que es fixi tingui en compte la proposta de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. El coordinador dels diputats i senador del Partit dels Socialistes de Catalunya, Francesc Vallès, va assegurar que la proposta de cabal és la voluntat inequívoca del PP per tirar endavant la seva obsessió, el trasbassament de l'Ebre. Francesc Vallès.
Hi ha coses a la vida que sorprenen, no? El Partit Popular jo crec que ens està sorprenent cada Consell de Ministres, cada divendres, fent coses que no havia anunciat i que no estaven al seu programa electoral. En fi, la pujada de l'IRPF, la pujada de l'IVA, cada dia una cosa nova, no? Ara, hi ha coses que no sorprenen tant, que és com la seva obsessió per tirar endavant el trasbassament de l'Ebre. I aquesta decisió, feta pública, d'aquest cabal mínim totalment insostenible, demostra la voluntat inequívoca del Partit Popular de sortir-se amb la seva i tirar endavant aquest trasbassament de l'Ebre. Així és. I fins i tot qui ho està articulant és el ministre que en el seu moment va ser-ho abans que el Partit Socialista assumís la presidència del govern. Aquell que ara recordava el Joan fa una estona, bon conegut d'aquestes terres per la seva precisió i claretat a l'hora de definir com s'havia de fer el trasbassament de l'Ebre i com es faria, els 8 anys de govern socialista és com si no haguessin passat i per tant és com si es despertés d'un somni, com aquella pel·lícula, es desperta d'un somni i per tant torna a tirar endavant un vell objectiu, un vell projecte. I nosaltres seguirem en defensa de l'Ebre. I aquest primer intent d'agressió nosaltres el combatrem amb totes les nostres forces.
Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya va reclamar a la resta dels partits catalans que subscriguin un pacte nacional de l'aigua per lluitar contra l'espoli fluvial del riu Ebre arran de l'anunci d'un cabal ambiental al seu tram final de 106,9 metres cúbics per segon. El diputat al Congrés, Alfred Bosch, considerava necessari el màxim consens institucional des dels ajuntaments del Parlament per revertir aquesta xifra.
No només presentarem mocions als ajuntaments, que també ho farem, el que es demostri doncs, la unanimitat de la gent, dels representants de la gent i del territori davant d'aquesta acció que percebem com una agressió, com un espoli, ja ho hem dit, sinó que a més anirem a perseguir un autèntic pacte nacional de l'aigua contra aquest espoli fluvial. El tema és prou important i té prou cabal, no només hídric, sinó cabal polític, com perquè anem a buscar una acció del màxim consens possible al Parlament de Catalunya i a altres institucions de país i que ens posem d'acord amb això. Els precedents hi són. O sigui, el Parlament de Catalunya ja va aprovar una sèrie de disposicions i de mesures a les quals no podia renunciar, estipulant fins i tot, com hem dit abans, quin hauria de ser el cabal ideal pel riu o el seu pas per les Terres de l'Ebre. Per tant, pensem que això s'ha d'elevar a la categoria de pacte entre les principals forces del país i anar a defensar-lo al trànsit. Junts.
Bosch va anunciar també que denunciarà el Pla de Conca davant la Unió Europea i va reiterar el suport del partit a la plataforma en defensa de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que les barques de la Cala bloquegen el port i sabotegen la sortida del catamarà Tunatur del grup Balfegó. Els pescadors demanen al grup Balfegó un deute de 74.000 euros que aquests no reconeixen en negar-se a pagar les quotes per descarregar el peix al port i presentaran una querella criminal contra els responsables de la confraria per calúmnies. Francesc Callau.
Una quinzena de vaixells de l'arrossegament, de l'encerclament i del trasmall van bloquejar durant 3 hores l'entrada al port pesquer de l'Ametlla de Mar. Aquest dijous a la tarda, com a acció simbòlica de protesta pel deute de 3 vaixells tonyinaires amb la confraria de pescadors. Dos d'aquests vaixells, Tio Gel i La Frau, són propietat de la família Balfegó, propietaris de l'empresa Grup Balfegó dedicada a la pesca, engreix i comercialització de la tonyina roja. La confraria ja ha portat als jutjats l'impagament de les quotes per descarregar el peix al port de tot l'any 2011 per part dels 3 tonyinaires. Des de Balfegó, però, es nega a tenir cap obligació i ha anunciat la presentació d'una querella criminal per calúmnies contra els dirigents de la confraria. El president de la confraria de pescadors, Janet Llambric, va explicar que l'acció només volia fer públic que fa un any i mig que el grup Balfegó no paga i va explicar els motius.
Aquestes barques estan amarrades aquí al port i bé, lo que, igual com les altres barques que estan amarrades al port, pues paguen una quota, un tant per cent, diem-li, a la cofradia dels amarres, bueno, doncs, amarres d'estar aquí a la cofradia, i diem-li, pues, i del peix que es descarrega. De fet, ells, diem-li, descarreguen a l'altre port, però diem-li també és pesca fresca, segons vaiga, segons mos diuen l'administració. Això és el que estem esperant, aviam si d'una vegada ja s'aclareix i que, pues, que tirin endavant. El que ja també és una miqueta ja pesat és de que, pues, bueno, que a mi no m'importa si es fan dos o tres o quatre catamarans, això a mi no m'en tinc cap d'allò, si fan festes, que faguen el que vulguin, però diem-li, pues, que el mariner, sobretot el mariner, que paguen.
Els dirigents de la confraria asseguren que el deute puja a 74.000 euros, corresponents al 3,5% de la facturació de les embarcacions de tonyina. Segons la confraria, el fet que les tres barques abandonessin la cofradia va suposar el trencament d'un pacte escrit que els permetia pagar només un 1%, molt per baix del que marca la llei, i és per això que ara li reclamen el 3,5%. El boicot al projecte del Tunatur i la presència de pancartes a l'edifici de la confraria i la llotja reclamant a Balfegó que pagui els deutes que reclama l'entitat ha fet que des del grup Balfegó s'anunciï la presentació d'una querella criminal contra els dirigents dels pescadors per difamació, injúries i calúmnies i per un atemptat a la imatge i l'honor de l'empresa. Des del grup Balfegó, el seu director general, Juan Serrano, va explicar que no hi ha cap factura pendent contra l'empresa i va acusar els dirigents de la confraria d'extorsionar per aconseguir que els tres propietaris dels vaixells tonyinaires tornin a l'entitat.
Sin duda alguna, esto es una extorsión. En primer lugar, tenemos que ver ahí unas pancartas que acusan a la marca Grup Balfegó del impago de unas facturas. Para que exista impago de una factura, en derecho tiene que emitirse y producirse una factura. En nuestro caso, yo soy el director general de esa marca, el Grupo Balfegó y Balfegó, jamás se ha emitido una factura que no hubiese sido pagada. Con lo cual, en estos momentos, nosotros hemos puesto una querella con Garrigues Walker para que tome las acciones oportunas por difamación, por calumnias, por injurias y evidentemente contra un atentado a la imagen y al honor. Posiblemente en estos momentos lo que tendríamos que analizar cómo es que un grupo minúsculo, sin duda alguna, de dirigentes de una asociación o una organización están impidiendo el desarrollo económico de un pueblo como la Ametlla del Mar i de les Tierres de l'Ebro.
Des del grup Balfegó va criticar també la manca de suport de la Generalitat de Catalunya a una empresa que amb una inversió de més d'un milió d'euros està apostant pel desenvolupament turístic i econòmic de les Terres de l'Ebre. El seu director general, Juan Serrano, va denunciar que els Mossos d'Esquadra, presents ahir al port de l'Ametlla de Mar, no haguessin impedit el bloqueig al port i que cap representant de la Generalitat assistís a la inauguració del catamarà Tuna Tour quan estava prevista la presència del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'agrupació de penyes i comissions de bous de les Terres de l'Ebre vol reconduir la decisió de l'Ajuntament de Roquetes de no fer bous durant les festes majors. No és així, Manel?
Doncs efectivament, el president de l'agrupació de penyes i comissions de bous de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, va anunciar ahir en declaracions a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que la propera setmana mantindran una entrevista amb l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, per tal d'intentar reconduir la decisió del consistori roquetenc de no fer bous aquestes festes majors. Ferrer ha avançat que si es tracta de problemes financers, hi han ramaders disposats a arribar a acords necessaris per tal de no trencar, encara que sigui momentàniament, aquesta tradició a Roquetes. Escoltem a Miquel Ferrer.
Bueno, nosaltres sí que des de l'agrupació de penyes hem sentit aquestes notícies i volem tindre una reunió amb l'alcalde per a més o menys que ens expliqui, sense cap ànimo de lucre ni res, simplement que ens expliqui per què no fan estos dies, o sigui, s'han deixat de fer bous. Sí que sabem d'altres fonts que realment tota la gent s'ha implicat molt, ganaders i molta gent, inclús per a que no es pergui esta cosa i aquest any no fer ni un dia bous, pues, inclús s'ofereixen pràcticament a donar els bous sense cobrar un duro per a que simplement facin i només paguen el que toca d'ambulància, metges i seguro, claro. Però bueno, és una reunió que la tenim pendent. Nosaltres pensem anar en l'alcalde de Roquetes i parlar-ne, però això són coses que es puntualitzen perquè és la vox populi del poble, no? És el que corre pel poble. Evidentment que nosaltres no ens podem pronunciar fins que no parléssim amb l'alcalde de Roquetes i sapiguéssim el per què.
Miquel Ferrer ha manifestat que esperen poder reconduir la situació, ja que així se'ls ha demanat per part dels afeccionats als bous de Roquetes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que el tren tornarà a passar per Santa Bàrbara aquest diumenge. Amb imatges, Guillermo Gaia presenta aquest diumenge la Marató d'Imatges Moments Històrics a Santa Bàrbara, un recorregut amb vídeos per diferents moments significatius de la història recent de Santa Bàrbara. Josep Roig.
Les parets de les antigues escoles, un dels darrers trens que van passar per la estació abans del seu tancament a la dècada dels 80, els treballs d'asfaltat dels carrers del poble, la inauguració de les piscines municipals o la primera pedra a l'edifici de la llar de jubilats, entre moltes altres, són algunes de les seqüències que es podran veure aquest diumenge 6 de maig al Centre Cultural a Santa Bàrbara en la Marató d'Imatges que presenta el realitzador planer Guillermo Gaia com a una de les activitats del programa de les jornades culturals que segueixen celebrant al nostre municipi. Ell mateix ens ho explicava.
Després, a continuació, però no farem mitja part ni res, sempre continuant. A continuació, hi entra el reportatge de la pavimentació dels carrers del nostre poble, que fa ja 27 anys. Sortirà la del parc, la de la costereta del vídeo, sortirà lo de les escoles, que per cert, encara surten les escoles velles, perquè faltaven 2 anys encara per derribar-les les escoles. I hi ha un moment que quan estan fent la pavimentació del carrer de les escoles, allí surten les imatges de les escoles. Després ja anem al tercer reportatge, o quart, que ficarem Santa Bàrbara quan van vindre fa l'any 85 a gravar les imatges TV3. Un reportatge d'un quart d'hora que es veurà de l'any 85, que fa també 20 i pico d'anys, 27 o 28, de Santa Bàrbara. Veurem moltes coses també, entre elles també les escoles velles. I quan passava el tren per Santa Bàrbara. O sigui que ja no passa. O sigui que veurem el tren, els últims trens de Santa Bàrbara. Els últims, eh?
Aquest és el segon any que es fa aquest recull d'imatges sobre la història més recent de Santa Bàrbara, gràcies al material gràfic recollit pel mateix Gaia. L'any passat, la Marató d'Imatges es va dedicar a les entitats que hi ha hagut al poble i enguany l'autor del reportatge l'ha titulat Moments Històrics. Les projeccions es faran de manera continuada, sense interrupcions, a partir de les 3 de la tarda i l'entrada serà lliure. Les jornades també inclouen aquest cap de setmana, avui mateix divendres i a les 8 de la tarda, la inauguració de l'exposició Els Sabers de les Dones del Montsià, al local de l'Associació Dones Planeres, i la presentació de l'anuari gastronòmic de surdecasa.cat. El dissabte 5 de maig s'ha titulat Dia del Museu, amb diferents activitats que realitzaran el Museu de la Vida a la Plana, com visites guiades, inauguració de l'exposició al riu Sénia o passejades amb carro pel poble. El CEIP, Jaume Balmes, també organitza tallers infantils i les mestresses de casa una demostració de com s'elabora la crema de calèndula.
Serveis informatius de Mute.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui del lliurament dels descents Premi Ramon Calvo de Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
La sala d'exposició en Ramon Calvo de Deltebre va acollir l'acte de lliurament del desè Premi Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona de Recerca i Investigació que premia els treballs de recerca dels alumnes de secundària de les Terres de l'Ebre. En aquesta edició s'han presentat 52 treballs. D'aquests, es van escollir 4 finalistes que van exposar els seus treballs al jurat i, finalment, els guanyadors d'aquesta desena edició han estat en la branca humanística i social Gemma Villalbí de l'IES Deltebre i en la branca tècnica i científica Xavier Gisbert de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa, tal i com destaca la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Molt commovedor perquè ja fa 10 anys que celebrem els premis. I, a més, hem vist que té molta difusió, que molta gent el coneix, i va ser un goig tornar-nos a reunir per aquesta celebració. Després de defensar els finalistes del seu treball davant del tribunal, els treballs guanyadors van ser, en la modalitat humanística, el títol és Els conflictes entre la fauna i el conreu de l'arròs al Delta de l'Ebre, de Gemma Villalbí Tomàs, de l'Institut de Deltebre. I en la modalitat científico-tecnològica va quedar guanyador prestatgeries automatitzades amb components reciclats de Xavier Gisbert Beguer de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. I els finalistes van ser en la modalitat humanística Me'n comptes una altra iaia de Júlia Agudo de l'Institut Sol de Riu d'Alcanar i l'altre finalista de la modalitat científico-tecnològica Cel·les solars sensibilitzades amb colorants de David Millán Santos de l'Institut Sol de Rius d'Alcanar.
L'acte de lliurament dels premis va estar presidit per l'alcalde d'Altebre, Gervasi Aspa, que va destacar la tasca fonamental dels Premis Ramon Calvo per premiar els treballs de recerca i investigació als alumnes de secundària de les Terres de l'Ebre. A l'acte també van assistir en representació de l'obra social de Caixa Tarragona, Xavier Bas, i el director dels Serveis Territorials d'Educació, Toni Martí.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Segons les primeres estimacions, la Fira de la Terrissa de la Galera va rebre 35.000 visitants. Tot i la pluja, el dia extra de fira hauria estat decisiu per arribar a aquesta xifra. Segons l'alcalde del municipi, els expositors es mostraven també satisfets pel volum de vendes. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens amplia Josep Roig.
Del passat 27 d'abril al 1 de maig, la Galera va celebrar la seva tradicional Fira de la Terrissa, que enguany arriba a la 19a edició. L'alcalde de la localitat, Ramon Muñoz, ens feia ahir una primera valoració molt positiva dels resultats obtinguts, tant en el nombre de visitants com del volum econòmic que ha generat. Respecte a la primera qüestió, Muñoz calculava que havien passat per la fira unes 35.000 persones, prenent com a referència les 2.000 diàries que passaven pel Museu de la Terracota i que, segons l'alcalde, podrien significar un 10% aproximadament dels visitants absoluts.
Sí que la participació ha sigut molt elevada, per posar una data baix aquí l'Ajuntament que tenim al Museu Terracota, en un dia van passar des 2.000 visites, i això que només entrava en el 10%, perquè clar, com estava ple, però la gent va passant, però hem de pensar que enguany la participació pot ser un rècord, tenint en compte que hem tingut un dia més el pont, i bueno, com repetir això, jo calculo que hem superat, però de molt, els 35.000 habitants.
En lo referent a la valoració de les vendes, segons Muñoz, era també, dins del context econòmic actual, una valoració molt positiva, tot un èxit, tal com ens deien els expositors abans de marxar. Estaven contents per les vendes aconseguides, afirmava l'alcalde.
Ha sigut una fira que ha sigut molt visitada, hem tingut dos dies que ha fet una miqueta de pluja, però no obstant, estem molt contents per la participació que hi ha hagut durant aquests dies de fira. L'altre tema són les ventes, si han sigut més bones o més ruïnes, però ahir que ens despedíem dels expositors, estan contents, tant és així que l'any que ve, diem que l'any que ve que contents seran ells, que tornarien a vindre.
Al decurs dels dies de fira també es van lliurar els premis de la tercera edició del Premi Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera 2012, uns premis dotats amb 3.000 euros patrocinats per a l'empresa de Cama i repartits entre les dues categories i la difusió que se'n faci d'elles. Les peces guanyadores van ser en la categoria de ceràmica la titulada El Paso del Tiempo, de M. Florido de Madrid, i a la modalitat de terrissa es va repartir amb dos accèssits per a les obres Tinaja de Tillman, Vogelgang de Chiva, Morella a Castelló, i Botijo Alfarero de Alfareria Hernández de Cespedosa de Tormes, a la província de Salamanca.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i les nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona Chill Out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
La cinquena diada de l'arròs col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada a l'aldea. Arriba la cinquena diada de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, Pavelló Poliesportiu Municipal. Amenitzaran la festa a la rondalla aldeana. A partir de les 11 del matí, inici de la cocció de l'arròs col i fesols amb una paella gegant. Atraccions inflables per als més minuts. A les 5 de la tarda, actuació de la rondalla aldeana. Venda de tíquets fins al 27 d'abril. Preu del tíquet, 5 euros. Arriba la cinquena diada de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, l'Aldea. Més informació i reserves al 977-45-0012. Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Festes.
Del 18 al 20 de maig, viu a Amposta la quarta festa del Mercat a la Plaça. Música, tallers, exposicions, espectacles, jocs, activitats al riu Ebre i el gran mercat d'artesans, oficis tradicionals i queviures al nucli antic. recrearan la història i la vida del poble que a principis del segle XX es va convertir en ciutat. Calça les espardenyes, consulta el programa a festadelmercat.org i vine del 18 al 20 de maig a la quarta festa del mercat a la plaça Amposta.
Venda d'entrades anticipades al vestíbul de l'Ajuntament d'Amposta. Els dies de festa, la venda a taquilla i a la parada del punt d'informació de la festa.
Divendres 11 de maig a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara i a partir de les 12 de la nit, segona festa Penya Taurina, Planers pels Bous. La millor música dels anys 70, 80 i 90, els millors sons actuals i la millor música Remember, amb DJ Pio, DJ Carlos i DJ Gerard Esea. Entrada totalment gratuïta. Ah, i tindrem una carretilla embolada per als més petits. Divendres 11 de maig a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, segona festa Penya Taurina, Planers pels Bous. No hi pots faltar.
Com es fan a Hollywood?
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En un solar privat del barri de Ferreries, entre els carrers Castelló i Rambla Catalunya, han tret a la llum part de la fortificació que protegia l'accés al pont de barques de Tortosa. Els arqueòlegs tenen dubtes sobre si la descoberta és la part de l'espigó frontal última o la més pròxima al riu. En qualsevol cas, l'Ajuntament i els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat han destacat l'excepcionalitat de la troballa, ja que permetrà ubicar amb certesa el cap del pont i la fortificació, així com el traçat exacte de la infraestructura. L'arqueòleg Pere Rams explicava la troballa del cap de pont al barri de Ferreries de Tortosa. Pere Rams.
Per a veure si teníem constància a través del projecte urbanístic de Tortosa de que per allà on podia estar el que seria el cap de pont, la primera cala que vam fer pues, ens va donar resultat positiu perquè vam trobar no només una part important del cap de pont, com seria l'espigó frontal, sinó l'orientació dels murs per així llavors poder-lo ubicar, com he dit també l'alcalde, en el pla actual de Tortosa. Si tenia moltes referències documentals de planos i mapes antics des del 1600, veiem que la precisió no era massa exacta, però ara esperam en el treball topogràfic que s'ha fet poder-lo ubicar bé i corroborar la distribució del cap de pont.
Hi ha documentació que parla de l'existència del pont de barques a Tortosa des de l'any 1241. La infraestructura va ser una peça clau per a la ciutat, ja que li va fer adquirir un protagonisme estratègic i econòmic. Un incendi l'any 1892 va destruir el pont de barques, que es va substituir per ponts metàl·lics.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Anem a pams, tot seguit abordem el cap de setmana. De moment ens fixem en aquesta tarda de divendres que ens portarà alguns ruixats de caràcter irregular a qualsevol punt de Catalunya, tot i que la probabilitat és ben baixa cap a la costa central, Costa Brava, i en canvi més alta cap a l'interior i Pirineu. No es descarta alguna tempesta localment moderada cap al Pirineu Lleidatà i sector prelitoral, sobretot de la meitat sud de Catalunya. De cara a demà, caloreta, farà sol durant el matí al migdia amb alguns núvols a prop del Pirineu i Prepirineu Lleidatà, mentre que a la tarda les nuvolades podran créixer a moltes zones interiors i del Pirineu. No s'hi descarta algun ruixat de caràcter aïllat. De cara a diumenge, els ruixats i tempestes de tarda guanyaran terreny a les comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, més clarianes a les terres de Ponent, Ebre, Camp de Tarragona, i amb una cota de neu quan es produeix produeixin ruixats de 1.700-1.800 metres de cara a diumenge, avui i demà al voltant dels 2.000 metres. Les temperatures diumenge reculant lleugerament, però fins demà, com dèiem, la caloreta s'imposarà.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bon cap de setmana.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.